9.
Llegamos a las 11 y 20 en Canarias, queda mucho por contarle. Ahora seguimos en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya y Andorra.
Estás informado.
Gracias, Carlos. 10 minuts, arribarem a 1:15 del migdia. Som la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. I penseu en una cosa que igual us pot influir. La veritat, a l'hora de pensar en com està la il·luminació. No he tingut l'oportunitat de passejar ni per Tarragona, ni per Lleida, ni per Girona aquests dies, ni per ciutats grans de Catalunya. Però sí que he passejat per Barcelona perquè em toca, no? Concretament des de l'estació de Renfe de Passeig de Gràcia fins als estudis de COPE Catalunya, on sóc ara. I en aquest recorregut ja fa dues setmanes, que he vist les llums de Nadal posades. Jo m'he quedat una mica sorprès amb això. Dic, carai, si és que en aquest pas arribarà el 30 de setembre i ja tindrem la il·luminació de Nadal posada. No sé si és que s'estan prenent un temps per fer-ho, si és que ho volen fer molt bé, o és que les encendran més aviat que mai. De fet, hi ha una data, ja. La data és a finals de novembre, pràcticament un mes abans, però ja estan posades. Clar, això fa reflexionar sobre les il·luminacions. I aquí és on vull anar a parar. Un establiment, un comerç amb una il·luminació adequada, i això diuen les estadístiques, augmenten les seves vendes fins a un 50%. En casos, 50%. La importància de la il·luminació en funció del tipus de comerç que sigui és importantíssima. I aquí, parlava de comerç particulars, evidentment, però entren també a jugar a tot això les llums de Nadal. Ja sabeu que les llums de Nadal estan finançades entre l'Ajuntament i els comerciants, no? Perquè el Nadal és una època de vendes important i la il·luminació fa molt. No només la il·luminació, sinó l'ambient. I la il·luminació pública, doncs, juga un bon paper davant de tot això. Un 50%, Imagineu, si un comerç reforçat li afegim una bona il·luminació nadalenca, doncs tenim dos quès, una atracció turística i unes bones vendes. Perdoneu que sigui tan fred en unes dates que se'ns tiren a sobre com la de Nadal, no? Que hauríem de tenir un toc més espiritual, però malauradament la realitat ens diu que el comerç doncs, entra de ple en tot això. Ara, parlarem d'això, i parlarem de com influeix aquesta il·luminació en les vendes d'un comerç. En parlarem de després sobre aquest tema. A Vigo, això ja ho saben, a Vigo tenen molt clar. Recordeu que cada any treuen pit amb les grans il·luminacions que tenen, que està ben pensat, perquè és un atractiu turístic importantíssim. És veritat, en dates, és així. Què tal? Soc el José Miguel Cruz. Benvinguts darrere a COPE Catalunya i Andorra, i el temps que ens espera de cara avui, de cara a aquesta tarda, doncs, primer, ja no esperem pluges, en aquest cas, potser alguna gotellada cap a la Vall d'Aran, però poca cosa més. Hi ha un predomini per aquesta tarda del sol, predomini. Hi ha núvols cap al Pirineu, núvols que en principi no deixaran pluja o molt poca cosa. I ja està, el cap de setmana, les temperatures, això sí, van cap a baix. Les temperatures ja ho notarem, aquestes fresquetes importants, i això estarà durant tot el cap de setmana, que les temperatures es regularitzen pel que toca per l'època. De cara a dissabte tindrem un quadre similar que cap de setmana, tant dissabte com diumenge, doncs potser de cara a diumenge, si esperem algun plugim, serà de cara al Pirineu Occidental, poca cosa més. I això sí, un predomini general del sol i les temperatures que seran més o menys pel que tocaria per l'època de l'any. Esperem una petita pujada ja de cara a dilluns, però res més. I el trànsit com ho tenim? Doncs preguntem al Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia. Doncs el trànsit el tenim amb alguns punts de lentitud a la ronda del litoral en sentit Llobregat i en sentit Trinitat, amb alguna aturada a la C-17 a Parets en sentit Vic i també la C-59 a Caldes de Montbui cap a l'enllaç amb la AP-7. Hem de tenir en compte que tenim un cap de setmana per endavant on hi haurà força mobilitat i per això us emplacem sobretot que programeu el viatge i que us ho preteu amb molta calma i disfruteu el cap de setmana. Bon dia.
Bon dia, moltes gràcies, Sílvia.
A tu.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Posem un punt de seriositat o almenys de serenitat, perquè el tema que parlarem ara és un d'aquests temes delicats. Delicats perquè parlem d'una situació dura, de pair, moltes vegades, no? És un dels escenaris més durs que possiblement tenim a la nostra existència quan rebem un pronòstic definitiu de vida. Malalties que superen tractaments, el nostre sistema immunològic i els professionals metges ens informen d'uns terminis per l'evolució de la malaltia. És quan diuen o quan t'informen a tu i als teus familiars que l'estació terme ja arriba. Doncs a partir d'aquí entra en escena, i els que ho hem viscut ho sabem de primera mà, l'àrea de tractaments pal·liatius. Una necessitat mèdica humana i humana que des de fa no gaire, eh? Jo penso que això dels tractaments pal·liatius és de fa molt de temps. No. Afortunadament, la medicina i el tractament, l'empatia, no només amb el pacient que rep aquest diagnòstic, sinó per la família que l'envolta, doncs, afortunadament, s'ha anat cobrint de sensibilitat cada cop més. Els tractaments pal·liatius són una necessitat mèdica i humana. Això és una qüestió que tenim clara. I els professionals d'aquesta àrea diuen als pacients que tot és arribar a un punt ja sabut i que en aquest trajecte s'han de fer moltes coses personals i mèdiques. Però no tothom val per això, eh? Hi ha una formació, hi ha una càtedra de pal·liatius amb la que parlarem ara, però a part de saber què administrar, a part de saber quin tractament donar en aquests tractaments pal·liatius, s'ha de tenir empatia. És una de les parts que possiblement a vegades és més difícil perquè va molt amb el caràcter d'una persona, sobretot en aquest cas del sanitari, del metge, de l'infermera, de l'infermer que toqui, no? Empatia. I a vegades això és el que... Sergi Tor, com estàs? Bon dia, benvingut.
Bon migdia, José Miguel.
Bé, què ens diuen les dades de l'atenció mèdica pal·liativa?
Sí, la paraula que tu has utilitzat és clau, la empatia. Però les dades ens parlen d'un dèficit sanitari en aquesta àrea, que tu has dit és molt delicada i que necessita doncs, professionals molt especialitzats. Les últimes dades, veritablement, a mi m'han sorprès. Es calcula que 80.000 persones a Espanya moren sense rebre tractament a pal·liatius. El 35% dels ingressats a hospitals a Espanya necessitarien aquest tipus de tractament. I la meitat dels pacients amb càncer moren sense haver rebut aquestes cures pal·liatives, una prestació que implica l'atenció del pacient i els familiars quan el tractament, com hem dit, doncs, deixa de tenir efecte, però encara queda temps de vida, un temps que és molt important i que, per tant, doncs, ha de necessitar aquest tractament pal·liatiu. Són dades facilitades, en aquest cas, per l'Associació Espanyola contra el Càncer en un estudi que es va presentar al 2020, quan parlem doncs, d'aquest 50%. Un total de 56.000 persones va ser el 2020, aquest estudi de l'associació, en aquest cas doncs, l'any passat se parlava de 80.000. I després també hi ha una altra àrea encara molt més delicada, parlem dels infants, nens i nenes. A Espanya hi hauria un total de 2.500 infants que necessitarien aquesta àrea de tractament a pal·liatius. És a Catalunya on se va ser pioner l'any 1991 amb l'atenció pediàtrica de l'Hospital de Sant Joan de Déu. Per cert, de que hores d'ara hi ha aquest dèficit sanitari a totes les comunitats espanyoles, però dins de les comunitats Catalunya, Madrid, Andalusia i Extremadura estarien a la part alta d'atenció.
Molt bé, i clar, estem parlant d'un pronòstic demolidor, no? I sobretot quan es tracta d'infants encara tot és encara pitjor, no? És un pronòstic que afecta, doncs, a tota la família i als més propers, a l'afectat, als amics, no? Sergi, això com es paeix tot això?
Sí, veritablement ja aquest pronòstic fa malaltia a tota la família, significa també un procés tan brutal que també necessita aquesta família aquest tractament. Aquí és molt important, evidentment, el xerrar, el parlar, el conversar, el de tenir el suport just i necessari, tampoc no excessiu, tampoc no que sigui tot un allau, sinó el just i necessari i trobar aquest equilibri segons els experts. Tot ajuda, evidentment, a qualsevol forma de consol i a la vegada també d'esperança. I per això són molt importants a vegades els llibres que s'escriuen per part d'experts, per part de professionals que han estat en aquesta àrea i que poden compartir la seva experiència amb tots nosaltres.
Mira, parlem precisament amb la càtedra de cures pal·liatives de la Universitat de Vic, que va ser pionera a Espanya sobre aquest tipus de formació a professionals de cara a cures pal·liatives. Tenim el telèfon al seu director, el director de la càtedra de cures pal·liatives de la Universitat de Vic, el doctor Xavier Gómez Batiste. Xavier, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Com d'importants i en quina situació estem ara en referència a les cures pal·liatives?
Bé, les cures pal·liatives són la manera d'atendre d'una manera integral i integrada les persones amb una malaltia avançada i final de la vida, no? Que en el cas de Catalunya i en el cas d'Espanya s'han desenvolupat implementant, no? Desenvolupant equips de cures pal·liatives com els domiciliaris o els hospitalaris o les unitats, però en el que també veiem que hi ha reptes per la innovació, per exemple, doncs per atendre persones especialment vulnerables o per desenvolupar aspectes com l'atenció psicosocial i espiritual, dels aspectes aquests més essencials de necessitats, o bé de l'atenció de les famílies, del voluntariat i de la connexió amb la societat. És a dir, que hem anat desenvolupant, però falta camí per recórrer.
Clar. La Universitat de Vic és pionera en aquest àmbit a Espanya. I ostres, això és una gran notícia. Què fem a la Universitat de Vic, en aquest cas, en aquesta càtedra?
Bueno, la càtedra va ser la primera que es va desenvolupar a Espanya i també la primera plaça de catedràtic a Espanya, perquè va desenvolupar, des de fa ja prop de 13 anys, aquesta vessant acadèmica, diguem, formativa, de les cures pal·liatives, eh? I, per tant, desenvolupa activitats formatives com dos màsters, no? El de cures pal·liatives, el d'atenció psicosocial, molta formació, i també contribueix d'una manera molt directa, com a direcció científica, al programa per l'atenció integral de la Fundació La Caixa, que és un programa molt, molt, molt desenvolupat a tot Espanya. Això era molt important perquè les cures pal·liatives necessiten aquesta generació de coneixement, no? I disseminació de coneixement, perquè tots els professionals, des de la Facultat de Medicina i de les altres facultats fins a quan són assistencials, tinguin formació adequada per atendre aquestes persones i les seves famílies.
Conforma la formació del diferent personal, no?, que ha d'atendre les cures pal·liatives, perquè estem parlant ja d'un moment delicat de la vida del pacient i psicològicament se'ls ha d'entrenar, per dir-ho d'alguna manera, d'alguna forma. O quin ensenyament especial se li dona per a una persona que també ha d'aplicar aquestes cures pal·liatives, pels professionals?
La formació dels professionals és una formació que capacita per identificar aquestes persones, per avaluar les seves necessitats i per fer una intervenció que els eixos fonamentals són el control de símptomes, no?, que és el dolor i altres símptomes, el suport emocional i la comunicació, i també el que diem la planificació de decisions, compartir les decisions amb aquests familiars, i també l'atenció de la família, que consisteix en educar i donar suport a la família perquè cuidi millor, no?, perquè pugui ser més capaç de cuidar, però també per evitar el que diem el dol complicat, no?, l'impacte que té sobre això. I, per tant, la formació consisteix en això, no?, en aquestes habilitats i aquestes competències. Ara, també hi ha unes competències que són molt, que diem, essencials, que són molt, molt rellevants i que es tradueixen en comportaments com, per exemple, l'empatia, la compassió, la capacitat d'escolta, l'acompanyament, etc., que depenen també dels valors individuals de dels professionals, no? Que, i aquests com ajuden, diguem, a atendre necessitats com l'espiritualitat, les necessitats essencials, el sentit de la vida, i també són molt ben identificades pels pacients, perquè o sigui, un metge no només ha de saber com prescriure la morfina, sinó també com escoltar i com donar suport i com entendre aquestes necessitats. No? Això li diem competències essencials. Perquè involucrar la societat és molt, molt rellevant, perquè la societat i les persones tots hem de tenir consciència de que, donat que és tan freqüent que ens morim, potser que ho anem preparant també al llarg de la vida, no? Que també hi ha maneres, diguem, de des del punt de vista personal, i dels valors i dels comportaments, d'anar treballant aquesta probabilitat elevada de que tenim de morir-nos. O sigui que també està bé això.
Doncs doctor Xavier Gómez, director de la Càtedra de Cures Paliatives de la Universitat de Vic, gràcies, molt amable, una abraçada molt forta.
Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
Bon dia, molt amable. El cas és això, no? Que almenys tenim aquesta humanitat. Insisteixo, tal com ho explicava el doctor, no és una qüestió d'ara, això de les cures pal·liatives, no d'ara, que no fa tant de temps que estem nosaltres, això volia dir, que no fa tant de temps, sinó que en un moment, possiblement dins la sensibilitat, algú va pensar, algú que tenia una mica d'esperit va dir allò de, ostres, doncs això haurem de fer alguna cosa, no deixar-los abandonats allà a la seva sort, no? Haurem d'acompanyar aquestes persones, no només espiritualment, sinó també en qüestions de medicina, fer no només amb el pacient, sinó a tot el seu entorn. Bé, de seguida parlarem de la il·luminació, de com influeixen les llums, la il·luminació, les vendes d'un comerç. Inevitablement també parlarem de les llums de Nadal per primer cop en aquesta temporada i en aquest programa. Parlarem de seguida aquí a Rere Cope Catalunya i Andorra, però abans, no sé si te sents, si et sents pesat, inflat. No ho sé, doncs mira, és possible que el teu cos tinguis una acumulació de grasses i toxines que t'impiden adelgazar. Pues con el plan 1, 2, 3 vas a eliminar del organismo la grasa y los excesos acumulados. Así que Enriqueta, que es dietista del plan 1, 2, 3, dietista de Clinitec, nos va a explicar cómo limpiar y bajar de peso con el plan 1, 2, 3, que está hecho a base de plantas, minerales y vitaminas. Enriqueta, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Cruz. Mira, el plan nos ayuda a hacer una limpieza, a renovar y adelgazar, ¿no? Y estamos hablando de un producto que es una auténtica revolución, porque no son batidos, vamos a seguir comiendo y adelgazando. Y cada día vemos los resultados en nuestra báscula, cómo perdemos peso y sobre todo cómo nos deshinchamos.
Además, el Plan 1-2-3, ya lo explicaba, es natural, es apto para todo el mundo, para hombres y mujeres, y al bajar de peso vamos a mejorar nuestras rodillas, vamos a regular el azúcar, el colesterol, la hipertensión, y vas a perder un montón de centímetros de volumen y de 4 a 7 kilos menos en 3 semanas.
Las repasamos.
Venga, vamos allá.
Venga, la primera semana vamos a hacer la limpieza tomando los sobres de piña, que además nos ayudan a eliminar todas las toxinas porque depuramos, reducimos esa barriguita, eliminamos retenciones e hinchazón. Y ya perdemos en esa semana de 2 a 3 kilos.
La segunda semana vamos a renovar con los sobres de naranja.
Sí, prebióticos para cuidar la flora, para mejorar la digestión, para combatir y despedirnos del estreñimiento. Perder 2 kilos más y bajar más de 3 centímetros de volumen.
Y la tercera semana es el momento de controlar el peso con las cápsulas captagrasas.
Sí, ellas nos ayudan a atrapar la grasa localizada, la eliminamos, seguimos perdiendo peso, también son saciantes y calman la ansiedad. Y el resultado en esas 3 semanas, pues sí, de 4 a 7 kilos menos. Si quieres informarte, si quieres tu plan 1, 2, 3, solo tienes que marcar este teléfono, 650-51-52-53, con tranquilidad, porque el plan tiene registro sanitario, es económico y además, me encanta decirlo, no viene solo.
¿No?
Tenemos una gran promoción para los oyentes de COPE que llamen ahora.
Sí, señor, y el plan 1-2-3, ya lo sabéis, nunca viene solo. Hoy, con el plan 1-2-3, viene el gel adelgazante y reductor de última generación, con rolones, efecto calor y destructor de esa grasa resistente y acumulada, o sea, que se acumula en las piernas, en el vientre, en la cadera, pues esa. Y además del gel, las tres infusiones, la detox, la drena y la lipo. ¿Qué tienes que hacer? Pues muy fácil, llamar a ese teléfono. Ahí está Enriqueta y todo su equipo, pues para atenderte sin compromiso. El teléfono es el 650-51-52-53. Y ya lo sabes, que vienen con tu plan 1, 2, 3, el gel y las infusiones. Y vas a perder de 4 a 7 kilos menos, vas a tener una figura 10. El teléfono, lo repito, 650-51-52-53. Y es que además, Enriqueta, el plan es drenante, el plan 1, 2, 3.
Claro, es drenante, nos deshinchamos, no tenemos pesadez, sin efecto rebote, que esto gusta de escuchar. Y además, que si lo quieren, pues es que no tienen que moverse de casa ni para informarse, todo por teléfono. Y se lo llevamos a domicilio por mensajería y sin gastos de envío. ¿Qué queremos? Pues que desde Clivitec puedas conseguir perder el peso de 4 a 7 kilos en tan solo 3 semanas con este pequeñito esfuerzo. Marcar el teléfono 650-51-52-53.
Pues está en tu mano adelgazar. Solo tienes que llamar e informarte sin compromiso en ese teléfono, el 650-51-52-53, y conseguir estas infusiones y el gel adelgazante gratis con tu plan 1, 2, 3. Pues llama ya, infórmate, 650-51-52-53, y vas a decir adiós de 4 a 7 kilos en solo 3 semanas. Y es que la barriguita se va, Enriqueta.
Y tanto que se va, pero es que de verdad que ya lo empezamos a notar a partir del segundo o tercer día, la barriguita, la sensación que molesta tanto de que estemos hinchados, todo esto desaparece con el plan 1, 2, 3, y que es tan fácil de hacer como marcar el teléfono, 650-51-52-53.
Enriqueta, patunets, patunets.
Patunets. Bon cada setmana.
Igualment, bon cada setmana, cuida't. I de seguida parlem d'il·luminació. Com influeix la il·luminació en les vendes d'un comerç? Fins a un 50%, pot hi haver una variació fins a un 50%. Em sembla una barbaritat, No ens n'adonem, però ens la colen amb la il·luminació. De seguida en parlem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Se ha preguntado alguna vez cuánto vale un baño o una cocina de porcelanosa? Venga a comprobarlo a Cerámica San Andrés. ¡Se sorprenderá! La exposición más grande de Barcelona, con los últimos modelos expuestos. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Hola, soy Alfred Rodríguez Picó y les quiero hablar de la humedad. La lluvia provoca que la humedad afecte gravemente a su casa, infiltraciones, capilaridad, condensación, salitre. Desde hace más de 50 años, Murprotec soluciona definitivamente sus problemas de humedad. Pida su diagnóstico completo y gratuito al 900-102-103. Murprotec, 900-102-103. Se lo dice Picó.
Uf, si es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no, está aparcando.
Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil, igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Para estar al tanto de todo lo que te rodea, Mediodía COPE.
Bueno, esto que te voy a contar a continuación, la verdad que llama muchísimo la atención. Es que es increíble, pero lo grave es que no es la primera vez que pasa, ¿eh? Los vecinos de 4 municipios de Cáceres han visto como el médico de urgencias que les atendía en el centro de salud tenía de todo menos de médico. Les citaba, les examinaba, les diagnosticaba, les recetaba sin haber estudiado medicina.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE, con Pilar García Muñiz.
Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Historias.
Entretenerte.
Encuentro.
Conversación.
Viajar.
Aprender.
Contexto.
En la tarde pasan muchas más cosas de las que caben en estos 30 segundos.
Por eso es mejor escucharlo.
Salimos a la calle para escucharos, nos dedicamos a contar vuestras historias.
Ahora estamos con los precios especialmente de estos productos disparados.
De lunes a viernes desde las 4, Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde de COPE.
¿Qué está pasando con el precio del aceite?
¿Por qué está subiendo tanto?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Iremos hasta Aragón para hablar de almendras, hasta Extremadura para hablar del tomate para industria.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bailando, me paso el día bailando.
Com influeix la il·luminació en les vendes d'un comerç? Doncs hi ha una variació important, eh? Hi ha una variació important. De fet, les qüestions estan serioses que fins i tot us imagineu un Nadal sense llums a grans ciutats. Hi ha ciutats més petites que el pressupost no. Són poques llums, però donen aquesta decoració xula. Va més enllà de la decoració, d'una tradició. Aquí es barreja aquesta tradició nadalenca de la decoració amb les expectatives d'un comerç per vendre. La realitat és així de freda. I no només la il·luminació del Nadal, sinó que començarem per la il·luminació d'un local, que pot variar fins i tot en un 50%. Tenim el telèfon per parlar del tema el professor de màrqueting de la Universitat de Batori Baceu, el senyor Josep Lluís de l'Olmo. Josep Lluís, bon dia, benvingut.
Molt bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Sembla mentida, clar, si no estàs dins del què del tema, passes per alt la influència que pot tenir en una persona la il·luminació d'una botiga o la il·luminació d'un carrer Nadal, no?
Sí, sí, així és, així és. De fet, la il·luminació d'entrada podríem dir que permet jugar, no?, amb molts ambients, amb sensacions, i en realitat està clar i està demostrat que influencia en el procés de compra, no?, del client, del consumidor, en el punt de venda, no? I, per tant, qualsevol establiment comercial ha d'adequar, no?, vull dir, la il·luminació, doncs, als seus objectius, no? De fet, està molt vinculat, la il·luminació amb la neurociència, no? És a dir, depèn del tipus de llum, d'il·luminació, doncs això genera unes sensacions unes altres, no? És un tema molt, molt interessant.
Puc dir tranquil·lament que la llum ajuda a incrementar les vendes d'un negoci?
Sens dubte, sens dubte. És a dir, té un impacte decisiu, no? I això, l'evidència més notable és el tema del Nadal. Abans comentaves, doncs, això, que ja estan les ciutats, sí, els pobles ja s'estan il·luminant, no? I, evidentment, té un impacte, no?, que té un veure amb la tradició, però té també una capacitat fortíssima per transformar socialment, doncs, o emocionalment, perdó, en els consumidors, no? I això, lògicament, dona peu a canvis en tendències de consum, és a dir, es consumeix més, correcte, quan aquesta il·luminació és brillant, és intensa, això genera, no?, independentment, no?, d'altres aspectes més emocionals, no?, o més íntims, no?, doncs això genera, lògicament, una transformació en l'acte de compra i consum.
Clar, si tu tens una marca, qualsevol marca, hi ha algun tipus de llum que es pugui vincular amb la marca? Veure, així com unes músiques o un logo, la llum també podria fer-se aquesta relació?
Sí, el que passa és que, clar, una cosa són els colors, hi ha marques que estan més identificades amb colors. El tema de la llum juga molt amb el tema de la intensitat, i això és més difícil, no? Però sí que és veritat que hi ha establiments comercials, per exemple, una joieria, doncs, home, desperta, doncs, emocions, no? I per tant, doncs, s'utilitza, no? Vull dir, en temes vinculats a emotivitat, a compromís, i per tant, quan tu veus una joia amb una joieria, doncs, la il·luminació hi té molt a veure, no? Però no hi ha una llum específica i vinculada, doncs, amb algun tipus de marca, no? Jo, per exemple, el verd el podria vincular a determinades marques comercials, i no vull fer ara propaganda, no? Però, o el groc, no? Però sí que és veritat que la llum és més complexa, però sí que està demostrat, lògicament, que una estratègia d'il·luminació, tant al carrer com en el petit comerç, doncs genera una predisposició, no?, a la compra, no? Vull dir, té moltes qüestions, diguem-ne, multisensorials, no?, i que ajuda, no?, a la compra. I això s'ha demostrat també en altres terrenys, en un hospital, en una aula d'una universitat. Doncs, no sé, en un hospital, doncs, la llum més intensa redueix l'ansietat, no?, o redueix l'estrès. I en una universitat o en un centre educatiu, doncs, home, fomenta d'alguna manera la millora del rendiment acadèmic. Per tant, està molt vinculat, com deia abans, amb el món de la neurociència, o el neuromàrqueting, no?, que ara està molt de moda, això, aquest concepte.
El
no?
Neuromàrqueting, ja és, m'agrada el concepte, és superfuturista, que és molt de present en tot cas, eh?
Sí, sí, sí.
Clar, ara parlaves de comerç de barri, però, per exemple, a l'hora d'il·luminar, un dissenyador d'il·luminació ha de pensar igual en un comerç de barri que en un gran centre comercial? Suposo que no, no?
No, clar, a veure, primer perquè el format és molt diferent, i després també inclús en els propis centres comercials. Hi ha centres comercials a cel obert, hi ha centres comercials tancats i, per tant, clar, la il·luminació, lògicament, no pot ser la mateixa, no? I no és el mateix il·luminar un petit comerç que il·luminar un centre comercial. Un centre comercial té molts establiments, té carrers, encara que siguin interiors, i, per tant, clar, l'estètica, la il·luminació també és molt diferent. Però, en el fons, el que pretén és atraure, no?, aquest client, atraure aquest consumidor, no? És a dir, llum és igual a vine que t'atendrem, vine a comprar d'alguna manera. I, per exemple, abans ho comentàvem, ho tenim en una ciutat espanyola com és Vigo, no? Vull dir que s'ha fet famosa precisament per temes d'il·luminació. O sigui, l'alcalde se li va ocórrer un dia de dir, escolta'm, posarem la il·luminació de Nadal més potent del món, no? I ara és un fenomen, diguem-ne, d'atractivitat que atrau moltíssima gent, no? Només per veure la il·luminació, sí, sí, no?, de Nadal. Sobretot s'està utilitzant moltíssim, no solament la llum, inclús veiem carrers doncs, que hi ha també la música, aquesta música ambient nadalenca, clar, tot això diguem-ne, incideix, no?, en els consumidors, els predisposa, no?, diguem-ne, que visquin el Nadal d'una manera diferent, des d'un punt de vista sobretot de consum, no?
Doncs senyor Josep Lluís de l'Olmo, professor de màrqueting de la Universitat Abat Oliba Feu, escolta'm, el tema s'estens en tot cas, però aquests incentius que hem fet, ostres, ajuden a posar el focus davant de tot això. Moltes gràcies per la xerrada, molt amable.
Moltes gràcies i molt bon dia.
Bon dia, gràcies. És un què? I és estens, és interessant. La neuroinfluència que tenen les llums de Nadal. Marc Puerto, com estàs?
Molt bon dia, molt bé.
A tu et deixes influenciar per... Et deixes influenciar per les llums?
Per les llums de Nadal. Les llums de Nadal m'agraden. Sí. Però es posen molt aviat.
Però tu creus que, per exemple, quan entres a un comerç en funció de la seva il·luminació... compres més o menys?
No ho crec.
No
ho crec.
No ho creus.
No ho crec.
Este és el truco.
Clar, no se sap
este
realment. Interiorment...
Claro, te l'han colado. Este és el truco. Molt bé. Doncs de seguida parlarem de les despeses formiga, no?
Sí.
Què són les despeses formiga?
Els pagaments de poc import que fem diàriament sense adonar-nos, però que, clar, a final de mes doncs, acaben suposant un degoteig econòmic important.
Ah, doncs d'això en parlarem, de com controlar-los i de tot el que et pots estalviar amb les despeses formiga. El nom també és molt guai. Mira, sí, sí. En un moment he après dos noms, la neuroinfluència que ens explicava el professor i les despeses formiga. Però abans, va, anem a omplir panxa o almenys a recomanar un lloc on omplir bé panxa, sobretot si t'agrada la carn. Em refereixo a la casa de carns La Cabrera. La Cabrera Barcelona és una sala de creació, va crear a Buenos Aires, de la mà del xef Gastón Ribeira, doncs va fer la creació de la Cabrera, d'aquesta casa carn. No només fan carn, no només fan carn, això estava pensant, que no només fan carn, sinó que fan altres coses, però la carn, evidentment, és la seva especialitat, no? Originària d'Argentina, la millor carn argentina en una experiència única, si ets amant de la carn. A on estan? La Cabrera Barcelona, al carrer Diputació 239. Això està entre carrer Balmes i Rambla Catalunya. Carrer Diputació 239. Per viure la passió per la carn i el foc, pots reservar per Google Maps o pots trucar 93 8 78 32 30, 93 8 78 32 30. Què esperes? Si t'agrada la carn, tens una passió per la carn i el foc, La Cabrera Barcelona.
Desde 2007 te hemos ofrecido un alquiler seguro, pero ahora te damos más. Si tienes una vivienda de alquiler y necesitas financiación para tus proyectos, descubre el nuevo servicio de adelanto de rentas de Alquiler Seguro. Recibe hasta 3 años de renta con solo pulsar un botón. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cuarta planta.
Mira, cariño, una placa de Securitas Direct. El vecino de enfrente también se ha puesto alarma.
Ya, desde que robaron en el sexto, se la están poniendo todos en el bloque. ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos una?
Yo me quedo más tranquilo si lo hacemos.
Vale, esta misma tarde les llamo.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself.
I arriba a fi de mes i dius, hòstia, és que les cuentes no me quadren. Sabeu que hi ha una cosa que possiblement és un dels mals que tenim avui en dia, contemporanis, és aquestes petites despeses, que semblen totes, però que acumulades, dius, ostres, és que m'he deixat una pasta aquí, eh? Té un nom, això, i és despesa formiga, que és el nom que reben els pagaments de poc import que es fan diàriament sense donar-hi importància, o el que és el mateix, aquest degoteig a petites despeses que euro, euro, cèntim a cèntim, van buidant la butxaca silenciosament i poden acabar sent, doncs, un gran forat a final de mes, no? Encara que sembli que no, són fàcils de controlar. Sí, són fàcils de controlar. I la Mar Puerto, això en sap i molt, i ens ho explicarà com fer-ho. Más vale que nos lo expliques, porque acabo de ver toda la responsabilidad en tus hombros.
Tota la responsabilitat, i a sobre me l'aplico, també. O sigui, important també aplicar-s'ho una mateixa, no? És cert que sembla fàcil, però clar, en la pràctica és quan més costa.
Clar.
Diuen que només cal saber reconèixer-les i actuar en conseqüència, però molta gent, i sobretot els joves, no som conscients fins que realment veiem que ens ocasiona realment un problema econòmic. Això ens ho ha explicat el professor d'Economia de la Universitat Abat Oliva CEU, Rafael Torres.
En una circunstància normal, i això sobretot passa ara molt en la joventut, que jóvenes profesionales que están viviendo en sus casas y que realmente tienen un goteo de gastos de estos tipos relacionados con el ocio muy alto, y son gastos realmente que durante el día son quizá poco, porque se toman dos, tres cervezas con sus amigos, pero luego llega a final de mes y se han encontrado que se han gastado de repente pues 100, 150 euros en un montón de saliditas pequeñas con relación con amigos y que por tanto está muy relacionado con el ocio y con las relaciones personales.
Justament, eh? Això és veritat, eh? Va, vaig fent, i quan t'adones, 200 euros fora.
Sí, sí, i et quedes petrificat. Però clar, tot això hem d'indicar que un límit raonable per considerar el que és una despesa formiga serien 20 euros. Més enllà, ja no es podrien considerar com a tal, i per tant, clar, no són perilloses per si soles, però sí que ho són en conjunt.
Hay personas que utilizan sistemas como el disponer de un sobre en efectivo a primeros de mes para ese tipo de gastos, y cuando se acabe el efectivo se graban esos gastos. Y también es verdad que hay otras opciones como la tarjeta de débito con un límite determinado, por ejemplo 50 euros al mes, en donde tú puedes utilizarlos, puedes utilizarla para precisamente estos cafés, estos pequeños gastos, estas pequeñas comidas que haces fuera, que luego sabes que tienes un límite, y a partir de aquí luego tú tienes el control de saber que de ahí no puedes pasar, ¿no?
Mm-hmm. Però contròlate.
I a tu, per exemple, Cruz...
Contròlate. digues.
A tu et passa, per exemple, que el fet de pagar en metàl·lic o amb targeta t'influeix d'alguna manera?
Sí. Sí. Mira, si pago en metàl·lic, sé que m'ha gastat la pasta. Per posar un exemple, porto 10 euros. I quan se m'acaben, dic, m'he gastat 10 euros.
Ho notes.
Si ho fas en targeta, vas fent...
Com no ho veus, no
un cafè,
toques, no?
60 cèntims. Un cafè de màquina aquí són 60 cèntims. Al bar, un 20, en funció del bar que te'l prenguis. I no tens tanta consciència.
Doncs això mateix. El món digital on vivim, doncs, fa que el fet de pagar en metàl·lic o amb targeta també mostri diferències significatives i influeixi seriosament en les nostres despeses. Psicològicament, els experts diuen que fa més mal abonar en efectiu.
El hecho de pagar en efectivo, la ventaja que tiene es que te aísla del mundo digital. Entonces, ya ese mundo, por así decir, lo tienes como descartado, porque a ese tipo de compras no puedes acceder vía dinero metálico, con lo cual, efectivamente, esas, digamos, entre comillas, tentaciones de gasto, pues se suprimen.
¿Veus?
Exacte. Així doncs, pausar i meditar cada inversió, podem dir que seria la solució. El millor, diuen, que és deixar passar 2 dies per assegurar-nos que realment ens cal fer aquella compra i 48 hores després, atenció, perquè la majoria de la gent s'ho repensa.
Clar, home, són aquestes compres impulsives que a vegades tenim, que són, a vegades són despeses importants, però mira, no havia caigut en aquest detall del diner, sí, diners en efectiu i la targeta, la part digital del tema, i és veritat, el que t'explicava.
Com no ho veus, a tu
passa,
a mi em passa constantment.
Marc Puerto, moltes gràcies. Escolta'm, abans de que marxis, a partir de demà, ja sabeu, dissabte i diumenge, a partir de les 6 del matí, tenim els matins del cap de setmana amb ella mateixa, amb la Mar. Què tenim aquest cap de setmana?
Doncs mira, aquest cap de setmana parlarem del canvi d'hora, perquè, clar, dissabte a les 3 de la matinada...
És aquest dissabte, ja?
Sí. A les 3 seran les 2.
A les 3 són les 2. Sí. Molt bé, el dissabte.
Dormirem una hora més, això és el bo, i també parlarem del canvi d'armari, perquè, clar, molta gent pensa que és el moment de canviar l'armari i tenen obsessió, per exemple, amb l'ordre. Parlem de, psicològicament, com ens afecta aquest ordre i si realment doncs, es pot fer alguna cosa.
Prometo intentar evitar fer una entrevista sobre el canvi d'horari. Ho prometo. Gràcies, Marc.
Gràcies.
Bon cap de setmana. Arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia, COPE, amb Pilar García Muñiz.